Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12:20. Des de Tarragona continuem a Herrera en Copes. Divendres ja, 12 de gener, el dia en què sabem que la Sala Trono torna. Ho faran a un nou espai, al Teatre Metropol, i prop d'un any després del seu tancament, després de 14 anys d'història i de molt teatre. La nova etapa arrencarà el 15 de febrer amb més espai, un nou sistema d'entrades i una clara aposta pel teatre fet aquí, a casa. És una molt bona notícia pel teixit cultural de Tarragona i les seves comarques. Per tant, avui, que precisament parlarem de teatre al programa, no podem fer més que celebrar que la Trono torna. Ave, Trono. I dit això, hi posem música tot plegat. Un 12 de gener de 1969 es publicava el primer disc d'aquesta gent, de Led Zeppelin. Avui repassarem tota l'actualitat de les nostres comarques. Com els deia, parlarem de teatre. Ho farem amb l'actriu Mar Ulldemolins, que està aquests dies protagonitzant Un cop l'any a Barcelona. I atents, perquè ve amb una entrada de regal per un de vostès sota el braç. Reprendrem també els bons costums dels divendres i els parlarem novament de llibres. Arrenquem 2018 amb una novel·la magnífica, El camí de les aigües, de la Carme Martí. Estiguin molt atents a aquesta història. I finalment, a partir de la una, agafarem la Nacional 240 per connectar amb Cope Lleida, fer-los propostes per aquest cap de setmana i repassar la cartellera. Els acompanyarem en directe fins al punt de 2:15 al 93.5, al 98.0 des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem primer a la previsió del temps a l'Agència Estatal de Meteorologia i tenim l'Anna Borrell. Anna, bon dia.
Bon dia. Temps estable, cel clar i serè avui a les comarques de Tarragona amb unes temperatures sense canvis. S'esperen també màximes de fins a 15 graus a Tarragona i Tortosa, 14 a Reus i al Vendrell, a Gandesa 10. I el vent al sud de Tarragona. Continuem encara amb vent de nord o nord-oest, mestral, que bufa amb força, però cap a la tarda ja anirà disminuint. A la resta bufa vent de l'oest molt més suau. De cara a demà esperem un cel clar al matí, a la tarda anirà creixent força la nuvolositat i ja a última hora no descartem precipitacions febles i disperses amb una cota de neu entre els 1.000 i 1.200. Les temperatures es mantindran sense canvis, amb glaçades febles a l'interior i en punts del prelitoral. S'esperen mínimes de 5 graus a Tarragona, 1 grau a Reus, 2 a Tortosa, 3 al Vendrell, 0 graus a Gandesa. El vent bufarà ja suau i variable. I diumenge tindrem un cel amb intervals de núvols que deixaran precipitacions, però molt febles i disperses. Les temperatures pujaran de nit, de dia no variaran i el vent continuarà suau, però al sud de Tarragona hi haurà mestral.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit, però problemes a Rodalies. Des de primera hora del matí, des d'abans de les 9, hi ha problemes a la línia R16, el tren que cobria el trajecte Tarragona-Barcelona ha quedat aturat entre Cubelles i Vilanova i la Geltrú a causa d'un atropellament del qual encara s'estan investigant les causes. Una persona es trobava a la via en aquell moment. Durant tot el matí, els convois s'estan desviant per Vilafranca del Penedès, hi ha circulació per via única entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova. El retard superen ja l'hora i mitja. Dotze i 25. Aquest matí ha arrencat la marató de donació de sang arreu de Catalunya. Es farà fins al proper 19 de gener amb l'objectiu de remuntar les reserves després de les festes de Nadal. Actualment hi ha reserves per menys d'una setmana, quan la xifra òptima s'ha de situar entre els 10 i 11 dies. La situació és especialment complicada en el cas del grup zero negatiu, que és sempre en situacions d'emergència, i pel que només hi ha reserves per uns 3 dies. A la demarcació de Tarragona, els donants podem acudir als hospitals Joan 23, al Sant Joan de Reus i al Verge de la Cinta de Tortosa. Enguany, aquells que vagin al Joan 23 tindran pàrquing gratuït a l'aparcament municipal que hi ha just davant del centre. I enguany, com a novetat, també rebran un missatge de text tots els donants quan la seva bossa de sang sigui utilitzada en algun hospital de Catalunya. La directora del Banc de Sang i Teixits a la demarcació de Tarragona és la Virginia Callau.
Ojo, porque también tenemos unas reservas de la sangre de grupo O negativo y A negativo, sobre todo O negativo, muy justitas, que como muchas veces ya he comentado, son todos los grupos importantes, pero el O negativo es especialmente importante porque lo tenemos para las emergencias y, por tanto, pues de aquí también llamar a toda la gente que sepa que es de grupo O negativo a acercarse. Así que, bueno, pues creo que esta maratón, si conseguimos nuestro objetivo, que es obtener 8.000 donaciones, 1.000 donaciones diarias durante esa semana, será fantástico porque podremos hacer que esos stocks pues vuelvan otra vez a la normalidad, que ningún paciente que requiera sangre en Cataluña se quede sin sangre.
Ja saben, marató de donació de sang fins al 19 de gener al Joan 23, al Sant Joan de Reus i al Verge de la Cinta de Tortosa. La demarcació de Tarragona va superar les 31.000 donacions de sang durant 2017. I encara en plana sanitària, el sindicat CGT estén les denúncies de col·lapse de les urgències del Joan 23 a l'Hospital Santa Tecla de Tarragona també i al Pius de Valls. Segons l'organització, a les urgències del centre tarragoní hi ha bocs doblats, passadissos ocupats i pacients pendents d'ingrés sense llit a planta. Apunten fins i tot que una part d'aquests pacients eren de la unitat de cures intensives, 5 dels quals intubats, que requereixen cura especial. En el cas dels menys greus, apunten es va tardar fins a 5 hores a atendre'ls. CGT diu que molts dies no s'ha disposat de reforços i que no hi ha hagut ha resultat insuficient. Assenyalen també que les plantes d'hospitalització al personal en dies festius ha estat inferior als laborables, tot i les necessitats, que són les mateixes. Al Pius de Valls, el sindicat denuncia el tancament també de mitja planta de medicina interna. Això passa just quan la grip ha superat el nivell d'epidèmia a Catalunya. S'enregistren ja prop de 300 casos per cada 100.000 habitants. I atents a aquesta xifra, 1.200 euros. Això és el que costa, segons Esquerra Republicana, l'electricitat cada mes a l'aparcament Jaume I de Tarragona. El recordo que l'aparcament no està en funcionament, ni ho estarà mai per problemes bàsics de construcció. Els republicans qualifiquen aquests 1.200 euros de despropòsit i demanen revisar els contractes de llum en espais municipals. Això ho faran al proper ple. No oblidem que aquest aparcament de Jaume I va ser un aparcament intel·ligent, es va idear com un aparcament intel·ligent. Doncs bé, havia de costar 4 milions, ens n'ha costat ja més de 30 i ni un cotxe a dins, ni ara ni mai. Fa 14 anys que estem amb això i seguim sumant a raó de prop d'un milió cada any. I una altra xifra de traca la llegim avui al delcamp.cat. L'empresa responsable de la gestió del servei d'aigües a la Pobla de Montornès ha denunciat 5 fraus al municipi al llarg de 2017. Comptadors manipulats o punxats sense autorització a la xarxa general amb un deute que supera el 1,5 milió de litres d'aigua defraudats. L'empresa fa inspeccions periòdiques per detectar fraus com aquests i recorda que això perjudica a tots els usuaris. Per aquest motiu demanen que si algú en té coneixement d'un comptador manipulat o d'una punxada a la xarxa general que ho posi en coneixement de l'empresa o l'Ajuntament de la Pobla. En plan econòmic, a Tarragona els preus han pujat un 1,2 al llarg de tot 2017. Això suposa 7 dècimes menys que ara fa un any. Entre novembre i desembre la inflació ha augmentat una dècima en les nostres comarques. Pugen carburants i destaca l'increment d'alguns aliments com l'oli, aigües minerals, sucs, ous o peix. L'electricitat, el gas i altres combustibles pugen un 1,6, mentre l'aigua i altres serveis baixen un 0,7. Notícia que ens ha creat l'atenció avui, el Seprona ha decomissat a Deltebre 130 quilos de pop que es destinaven a la venda sense passar per la llotja i, evidentment, sense haver passat els controls sanitaris obligatoris. Els agents van interceptar la càrrega mentre la transportaven en una furgoneta que procedia del port de Sant Joan de Deltebre. Un cop efectuats els controls sanitaris pertinents per garantir-ne el consum, aquest pop serà donat a un centre de beneficència o al Banc d'Aliments. Arribem al punt de dos quarts. Només un 20% dels turistes que s'allotgen a Tarragona trien els mesos d'hivern. Segons dades del Patronat de Turisme, entre abril i setembre es concentra el 78% del turisme que visita la ciutat. Per això el Patronat centra ara esforços en vendre Tarragona com a destinació per tot l'any. De moment, la setmana vinent, Tarragona serà present a Fitur, a Madrid, on després de 7 anys hi tornen amb estand propi. Es busca turisme d'escapada als mercats propers. Àngel Arenas és gerent del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona.
Podríamos decir que noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril son esos meses que queremos reforzar para conseguir unos visitantes que perfectamente puede acoger la ciudad, que son visitantes de fin de semana, que son visitantes de puente, de los que no consideramos estrictamente visitantes vacacionales, visitantes veraniegos. Entonces estamos muy capacitados para ello.
I molt bona notícia en plana cultural. Gairebé un any després del seu tancament, la Sala Trono estrenarà nova programació a partir del 15 de febrer a la Caixa Escènica del Metropol. La companyia ha arribat a un acord amb l'Ajuntament de Tarragona per fer ús d'aquest espai durant 3 anys. El conveni signat amb l'Ajuntament contempla la cessió gratuïta de l'espai i mantenir l'aportació anual de 10.000 euros a la companyia. Aquest nou espai s'ha batejat com Sala Trono Armanyà, prenent el nom pel carrer per on s'accedirà al recinte. Les noves instal·lacions permetran ampliar l'aforament i, com a novetat, a partir d'ara, la Trono ja no reservarà entrades i es comercialitzaran a través d'una empresa de ticketing. La venda es posarà en marxa dimecres vinent, el dia 17, a un preu general de 16 euros. Joan Negrier és el gestor cultural de la Sala Trono.
A més espai i més dies de programació i, a més, amb la infraestructura de l'espai permetrem que les produccions tinguin més qualitat i, per tant, puguem créixer en aquest sentit. Volem que companyies amateurs de Tarragona també passin per aquí, que puguin tenir l'opció de presentar-se en una programació oficial companyies locals. Posat el títol de Quilòmetre Zero, Teatre Quilòmetre Zero.
De moment s'han programat 11 espectacles entre febrer i abril, a més d'una nova producció pròpia que s'estrenarà al maig. La companyia La Calòrica estrenarà al Metropol el 15 de febrer amb Fairfly, una comèdia sobre l'emprenedoria dels joves en temps de crisi. Per cert, el 28 de gener faran una jornada de portes obertes per poder visitar les instal·lacions. Amb això arribem a les 12:33, pràcticament. Ens aturem un minut per la publicitat i parlem de més teatre.
El Papa Francisco visita Chile y Perú en un viaje por la paz y la esperanza. Del 15 al 22 de enero, siga en Al Día y en El Cascabel el viaje apostólico del Papa Francisco a Chile y Perú, en 13.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Gaudeix del fred de l'hivern des de l'escalfor de la teva llar.
Demana calor Vilalta. Et portem el gasoil de calefacció a casa teva i et regalem 10 euros per cada subministrament de 500 litres.
Fes la comanda de gasoil a Vilalta al 977-390-068 o per correu electrònic a comandes@vilaltacorp.com.
Si la fas abans del 31 de desembre, et financem el 100% sense interessos.
Vilalta, 60 anys de pura energia.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, continuem amb més coses al programa. Els proposo ara teatre. Els proposo, de fet, que anem fins al Teatre Poliorama de Barcelona per parlar de la comèdia Un cop l'any. Atents a la història i a l'entrevista, perquè és d'aquelles que ve amb sorpresa a la part final, així que no se'n vagin. En parlem amb una de les actrius protagonistes d'Un cop l'any, és la Mar Ull de Molins. Mar, molt bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Molt bé. Escolta, aquesta història, aquest Un cop l'any, ja fa unes setmanes que esteu amb ella al Teatre Poliorama a Barcelona. Com va l'experiència de moment?
Molt bé, estem molt contents perquè ve molta gent, portem des de novembre. La gent, el públic diu que surt i que riu i plora, vull dir que què més volem, no? És molt difícil d'aconseguir. i crec que l'Àngel ho tenia molt clar i ho ha aconseguit. I res, ens queden ja poques setmanetes ja per acabar.
Amb ganes, no?, de continuar, de com continua aquesta història. De fet, per aquells que no coneguin, el plantejament d'Un cop l'any és una adaptació que ha fet l'Àngel Llàcer, no?, d'aquest espectacle que es va estrenar ja al Broadway al 70, no?
Sí, bueno, sí, l'ha fet l'Héctor Claramunt i l'Àngel. L'Héctor Claramunt és el traductor. I llavors, doncs, sí, hi ha coses que s'han de... que havia de mirar com ho fèiem aquí, no?, per aproximar-ho més al públic. I sí, allà es va fer i va tenir molt d'èxit.
Clar.
Que l'obra està ambientada, doncs, als 50, 60, 70.
Exacte. Aquí s'ha adaptat als temps, perquè el punt de partida de la història és que hi ha dos amants, una parella, no?, que es troben només un dia a l'any a un hotel.
Sí, un cop l'any, cada any al mateix lloc i a la mateixa hora, en el mateix hotel. I que queda al mig, està a La Rioja. Ella és catalana, però viu a La Corunya, Galícia, i ell viu a Barcelona. I llavors un cop l'any es troben a Santo Domingo de la Calzada.
Es troben un cop l'any durant 25 anys, i per tant la vida continua i la història fora d'aquella habitació, i no sé si això és una de les parts més complicades, no?, d'aquest muntatge, perquè clar, us heu d'adaptar físicament i s'ha de veure aquest canvi, aquest pas del temps.
Sí, bé, també la vegada és un repte i és el més divertit també de fer, no?, aquesta progressió a poc, no?, de l'edat. Després també hi ha vegades entre... el primer cop que es veuen i el segon potser han passat 5 anys que ells s'han trobat i tu no els has vist, no? I llavors, clar, això també ajuda una mica quan passen 5 anys o en passen 7, també pots fer una mica més o una mica menys, saps, l'edat.
Aquí jugueu amb el vestuari, també hi ha projeccions i música, no?, que ens ajuden una mica a viure aquest pas del temps.
Sí, totalment. Hi ha uns vídeos que es projecten, comença amb la mort de Franco i em sembla que acaba el 2000, i van succeint totes coses que tots reconeixem. Vull dir, està molt bé, la gent li agrada molt, perquè si tu has viscut, sobretot la gent que té 40 anys en amunt, no? Jo, que en tinc menys, els... Sí, ja te comencen a recordar els anys 80, això. Està molt bé, perquè ho disfrutes i ho reconeixes, que n'adones de coses que no te'n recordaves. I tot això passa mentre nosaltres ens estem canviant de dalt a baix, clar, perquè tenim canvis molt, molt, molt forts, perquè passo molt de temps i canvia molt l'estètica.
Clar. Hem parlat del punt de partida, parlem dels protagonistes. En aquest cas, Mar, tu ets la Pilar, i tens al davant el Josep, el David Verdaguer, no? Com són el Josep i la Pilar?
Doncs el Josep és... ella és més tranquil·la, sap portar més bé les coses que li van passant, les va gestionant, les va portant, i ell és un atabalat de la vida, no? Així comencen els personatges. Llavors, el Josep, de l'atabalament aquesta, amb l'edat, va passant a intentar-se trobar ell mateix, a viure les coses d'una altra manera, estar tranquil, a no voler tants diners, i passa... està més relaxat i està més tranquil i està més a gust amb ell mateix, no?, i amb la vida que té. I ella fa una mica el procés al revés, perquè tot coincideix amb la liberalització de la dona.
Clar, no? El 75, sí, sí.
Clar, i llavors el fet de la liberalització de la dona, clar, fa que ella de cop es plantegi si vol treballar, si vol estudiar, si vol, no?, perquè havia tingut fins llavors una vida... molt estable, els dos tenen parella, els dos tenen fills. Ella havia tingut el primer fill amb 18 anys, vull dir que tenia una vida molt... bueno, el que s'havia de fer, no?, en aquell moment. I de cop se li desperten coses, vull estudiar, vull... I es va transformant cap a una altra tia de dona més forta, no?, més dura, el que sap més el que vol... però des d'un altre lloc, d'haver provat coses que abans només podien provar els homes, com si diguéssim.
Havies coincidit alguna vegada treballant amb en David Verdaguer?
Sí, amb el David havíem fet Les coses grans, amb el Roger Coma. Sí, Les coses grans era una sèrie, una websèrie, que també es va passar per TV3, i allà havíem estat junts, havíem treballat junts, sí.
Mm-hmm. Perquè suposo que doncs es crea una complicitat, no? Al final l'obra sou pivote sobre vosaltres dos, no? I com aquests personatges van creixent.
Sí, ens han passat molt bé, hem tingut molta sort amb això, perquè a vegades és això, quan tens dos només depens d'un, no? I dius, ostres, a vegades, i amb ell la veritat és que ens entenem molt bé i ens ho passem molt bé, i només mirant-nos ja sabem l'altre què li passa, saps? Com ho hem de gestionar, sí, sí. Que la veritat és que sí que hi ha molta, molta complicitat en escena.
Mm-hmm. Ens deies abans que la gent riu, plora, per tant, clar, nosaltres diem que és un cop l'any és una comèdia, però hi ha una mica més, no? Perquè si hem de riure i hem de plorar, va més enllà de la comèdia.
Sí, sobretot al principi fa riure, no? Quan són més joves, més això. I després, bueno, també als personatges els hi passa una sèrie de coses que no puc explicar, perquè jo
no,
sí que
no,
ja em carrego l'obra.
No, no direm res.
Però que fa que es visqui, que un dels personatges també tingui un drama fort, no?
Uh-huh. Per tant, un cop l'any al Poliorama de Barcelona, Marc, no sé si t'agradaria portar aquest muntatge, portar-lo cap aquí, cap a casa, a Valls o a les comarques de Tarragona, o què?
Sí, ens agradaria molt. Ara estava fent gira, em sembla que és del setembre, octubre o per ahí, o novembre, no sé, per ahí. I suposo que potser sí, que segurament, o en algun lloc, Tarragona, Reus o Valls, suposo que caurà.
Mm-hmm, doncs esperem. Projectes que tinguis entre mans, Mar, a banda d'aquesta Pilar, a un cop l'any, hi ha alguna coseta més?
Sí, ara començaré a assajar a finals d'aquest mes també una altra obra que es fa a la Villarroel, que es diu Bull, que dirigeix el Pau Roca, i som el Joan Carreras, el Marc Rodríguez, el David Pagès i jo.
Molt bé, o sigui, enganxes una amb l'altra, no pararàs.
Bueno, en aquest cas sí.
Molt bé, molt bé. Doncs jo deia que aquesta entrevista al final hi havia sorpresa, i és que, clar, ara igual els oients estaran dient, bueno, molt bé, aquesta obra la fan a Barcelona, al Poliorama, clar, si vingués la Mar amb la Pilar i amb el David Verdaguer, no?, doncs aquí a Tarragona, però és que tenim una entrada doble per aquest dissabte 13 de gener per anar a veure aquest un cop l'any, que, com deies, queden poquets dies, no?, per tant, és una oportunitat fantàstica.
Home, i tant. A més, això està tot bastant a tope, tot. Vull dir que sí.
Per tant, la connexió aquesta Valls que teníem amb la Mar ens ha aconseguit aquesta entrada doble per al Poliorama aquest dissabte 13 de gener, 8:45, per anar a veure un cop l'any. El més ràpid o ràpida que ens truqui, Mar, et sembla? Fem-ho fàcil, no?
Sí, i tant,
home.
Vinga,
doncs el més ràpid o ràpida, recordo el telèfon 977-32-60-50. Se'n van a veure a la Mar Ulldemolins i al David Verdaguer sobre l'escenari. Ha estat un plaer, Mar. Torna quan vulguis al programa.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Ha estat un plaer.
Una escapada, un moment per desconnectar, un gest 100% de bon rotllo. Saps que donar sang és una superexperiència? Tria la teva i vine a la Marató de Donants de Sang de Catalunya, del 12 al 19 de gener. Apunta't a maratodonants.cat.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Pàgina 0.
Era època d'espinacs, de carbassons, de mongetes, de nespres, maduixes i albercocs. Tenien faves al rebost i anhelava la maduració dels préssecs. Li venien al cap moltes receptes i no sabia per on començar. Va deixar el bolígraf, no seria tan fàcil. Pensava diversos plats i cadascun li evocava un moment diferent de la seva vida. Una cuina, una família, una companya. Va decidir deixar estar els mesos de l'any. La cuina era la seva vida i havia de començar pel principi. Aquest és un petit fragment del llibre que ens ocupa avui, pàgina 0, aquesta setmana, pel Camí de les Aigües, de la Carme Martí. Carme, molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Merci per atendre'ns. Escolta, explica'ns d'on sorgeix aquesta història del Camí de les Aigües.
A veure, en realitat hi ha dues històries. Una, que és la que has començat a llegir, que és d'una cuinera, que està basada en la vida de la meva... Jo no en dic avi, jo en dic iaia, de la meva iaia, sí. De l'Espluga de Francolí. Una noia de pagès d'una casa humil que doncs, ja de ben petita, als 9 anys, ja la van treure de casa, van a fer de mainadera, és el que em deien que et feien la vida, no? I va passar doncs, de mainadera en una casa, en una altra, després ja va sortir de l'Espluga de Francolí i se'n van a cap a Reus. Moltes noies de la Conca de Barberà i del Priorat van anar a treballar a Reus. I després de Reus a Barcelona, no? I bueno, vaig anant seguint els seus passos al llarg de gairebé un segle. Però és una història que està llegida des de l'actualitat. Hi ha un altre personatge, que és la Laura, que és un personatge de ficció, que llegeix la història de la cuinera a la seva àvia. No? I llavors coneixem també, o sigui, d'una banda, la història de la cuinera que recorre un segle, i de l'altra, coneixem a la Laura amb un termini més o menys de 15 dies, el que són les vacances de Nadal, i en l'actualitat, no? És,
sí.
Hi ha dos tempos diferents. I amb unes problemàtiques molt diferents. O sigui, la vida de la cuinera és una època de misèries i a la guerra, no? Tot el que van anar passant. I la Laura és en l'actualitat, no? I ella és professora, i els seus problemes són uns altres. Arrossega un dol... bueno, té una malaltia mental, no? Són dues històries molt diferents.
Sí, sí, són vides, evidentment, èpoques i vides completament diferents, i de fet, llegia l'altre dia que tu mateix havies explicat que una de les coses que t'havia costat més era enllaçar tot aquestes dues dones, no? Aquestes dues històries.
Sí, sí. Clar, les havia d'enllaçar, o sigui, les dues històries, jo crec que per separat s'aguantaven perfectament, no?
Sí.
Però explicar la història de la cuinera, no? Que jo crec que és molt interessant, feia el mateix que amb un cel de plom, no? Que tenia un guió, no? I anava explicant tota una vida. Llavors, el repte era, no? Compaginar-ho amb dues històries molt diferents i que al lector li interessin les dues històries, que mentre llegeix una, estigui per aquella, tot i que tingui ganes de que arribi l'altra, no? Era un repte, bueno, intentar fer un pas endavant, no? Que en certa manera potser és més complicat, però, bueno, crec que ho havia de fer així.
Sí, de fet, mira, a mi com a lectora m'ha passat, no? Hi ha un moment en què t'atrapa tant també la història de la Maria i tot el que li va passant, que de cop torna a aparèixer la Laura i dius, un moment, he de tornar una mica enrere per tornar-me a situar, no? Perquè és veritat que hi ha un moment en què t'atrapa, no? Una de les dues històries i deixes a l'altra com en aquest segon pla, no? A la banqueta.
Clar, bueno, la intenció és aquesta, que quan estiguis amb una, oblidis l'altra, no?
Sí.
Però que quan entres en l'altra, l'altra també t'interessi, que sigui molt diferent, no? A veure el repte d'aquest.
Una part, per tant, has dit el personatge de la Maria Badia, parles de la teva àvia, no? Si tot és... no? Segueixes la història real o també hi has posat una mica de ficció en aquesta vida de la Maria?
A veure, segueixo la història real, les cases on ella va treballar i els personatges són reals, no? Els fills, bueno, la família, tot és real. El que passa que, o sigui, per explicar tota aquesta realitat, fer literatura, necessito ficció, hi ha converses, hi ha la recreació d'escenaris, no? És com amb un cel de plom, no? O sigui, tens una història, però... has de fer un pas endavant per intentar explicar aquella veritat necessites de literatura. I ficció en el sentit no d'inventar que va estar en un hospital de sang i que no hi hagués estat, cosa que no és certa, no? Ella va estar en un hospital de sang, però intentar explicar un hospital de sang, les emocions, el que hi havia, clar, necessites una recreació històrica i fer literatura, no?
De fet, té moltíssims ingredients, aquesta història, i aquí ingredients no és una paraula triada a l'atzar, perquè la cuina és importantíssima. De fet, els capítols no comencen amb aquestes receptes i com la Maria descobreix aquesta passió per la cuina i pels ingredients, no? I les creacions que fa ella.
Jo crec que és bonic, no? D'estar en una casa de pagès amb una cuina senzilla, però també tradicional, no? A veure com va evolucionant, no? Quan ella va anar vivint a altres cases, després el que és, bueno, crec que és curiós és quan arriba a Reus, no? Deixa d'estar en cases humils, arriba a Reus, treballa a casa de l'alcalde i d'altres cases, no? I el que veu és famílies benestants amb unes cases molt maques on el tracte amb el servei és pèssim, en el sentit que no li donaven ni postres, cosa que això a ella li feia molta ràbia.
Sí.
perquè ostres, nosaltres érem humils, però postres en teníem cada dia i no ens donen ni una peça de fruita aquí, no? Llavors, com se les empesca, no? Per ella i una companya, per poder menjar postres, i després, quan arribem a una casa, que és a Reus, a Cal Mirols, del Vermut Mirols originaris, diguéssim, no?
Sí.
I ja li donen postres, no? Ostres, i com van anar evolucionant fins a arribar a Barcelona? Llavors, a Barcelona està de cuinera, tot i que no en sabia, que va començar sense saber-ne, pel gerent de la companyia d'assegurances Zurich, i allà se li obre un món, perquè, o sigui, els suïssos pagaven molt més bé el servei que els catalans, diguéssim, i l'altre, una cosa que és, crec que excepcional, del que menjaven els senyors, menjava el servei, no? Llavors, clar, bueno, hi ha un descobriment aquí d'un món de cuina amb plats que no eren els que ella coneixia, i anar a classes de cuina a l'Institut de la Dona, no? On va anar amb un xef molt reconegut que feia classes tant a Minyones com a Senyores Benestants, tenien moltes alumnes, no? com eren Rondissoni, no?
Sí, de fet, aquest episodi, no? de les primeres classes de cuina és apassionant, no? Com ho viu ella, com ho expliques, de fet, no?
Sí, sí, perquè se li obre un món, eh?
Exacte.
A part que era molt bon cuiner i era molt bon mestre, perquè hi ha persones que potser no ho saben transmetre i les tenia totes absortes.
Clar. És que al final jo crec que aquest llibre podem dir que evidentment és no? una novel·la, però és que també és llibre d'història, és llibre de receptes, fins i tot, no? Perquè a mi m'han entrat ganes de cuinar llegint-lo.
Ah, em parli de saber, no, és curiós, no? Perquè, bueno, jo, per exemple, ara el que faig és molt cuina de subsistència, diguéssim, no? Tens nens, treballes, escrius, no? I no ho saps, no? Però ja m'ho han dit, no? D'altres lectors, ostres, t'agafen ganes de cuinar, no? Penses, ostres, que bé, no? Perquè, no sé, almenys jo no em faig de canelons, per exemple. La meva iaia em feia i almenys els canelons que fa la mama i m'hi he de posar, no? I si s'acaba la novel·la i hi ha ganes de cuinar canelons o d'altres receptes que hi ha, doncs a mi em fa il·lusió, sí.
Sí, sí, doncs sí, alguna agafaré, eh? ja t'ho diré, a veure si em surt. Però és que també és molt llibre d'història, perquè al final ens relates amb la vida de la Maria episodis doncs, com per exemple, el comiat dels brigadistes internacionals a l'Espluga, no? A l'any 30, la guerra, la postguerra, la misèria d'aquells moments.
Sí, sí. Jo crec que aquest capítol, no, que esmentes, tot el capítol d'aquell va ser cuinera d'un hospital de sang i recuperar, per exemple, el comiat dels brigadistes, que es va fer aquí a l'Espluga, a Francolí, que a vegades amb reportatges veus imatges del comiat que es va fer aquí barrejades amb el comiat de Barcelona, quan aquí n'hi va haver un de previ, però no es va situar, no es va dir el lloc, perquè hi havia tota la cúpula de l'exèrcit de la República, no? I això no es va saber fins al 2003. Quin va ser el lloc, que és, uh-huh. És l'actual Albert Jaume I, que havia estat Vilangràcia, no? I poder situar-ho, no? I explicar la novel·la, bueno, crec que és interessant, i més fer-ho des de la visió, des dels ulls d'una cuinera, no des d'un historiador o un fotògraf o un periodista, no?
Tenint en compte que aquí la cuina és molt important i que tu parles, no, de part de la història de la teva àvia, no sé si a tu t'ha passat, perquè amb la cuina de vegades té aquest poder de transportar-nos, no, aquell olor o aquell sabor, no, que és el que li passa una mica a la protagonista en el fragment que jo triava per començar. A tu t'ha passat escrivint-ho també?
Jo crec que sí, jo crec que les olors i els sabors com la música, no?
Sí.
et transporten en el temps, no? I jo que sé, l'escudella de la iaia, i ella rememorava, no?, l'escudella de la seva mare, perquè, per exemple, quan era a Barcelona i feia tot de banquets de luxe, i quan tornava a casa i tenia l'escudella de la mare, com a que no hi havia res, no?, era el millor àpat de l'any, no?, és curiós, no?, com remou, no?, molts records i sentiments i emocions.
Mm-hmm. El Camí de les Aigües el tenen ja les llibreries, està publicat per Amsterdam. Carme, ha estat una feina llarga, eh? Allò, o sigui, amb el símil de la cuina diríem que l'has fet allò a poc a poc, no? D'aquesta cuina que requereix paciència i foc lent. Quina sensació tens ara, que ja el tens a fora, ja el podem tocar?
Ostres, és que clar, han estat 5 anys de feina en què les dues històries de la novel·la se'n van anar a fer grans, no? No t'ho proposes, no? I entres, diguéssim que m'ho he passat bé, amb un cel de plom em vaig fer un far de patir.
Yeah.
Aquesta vegada ha estat diferent, no? Tenia una responsabilitat moral amb la Neus. Bueno, el tema de l'aportació tot era molt més complicat, no? I aquí anant fent, no? I bueno, n'ha sortit una novel·la gran, no? I ara, doncs, estic molt contenta perquè la recepció que estic tenint per lectors, la veritat és que m'emociona, no?
Uh-huh.
Perquè quan veus, clar, són 560 pàgines, penses, ostres, i amb l'època que estem vivint, que costa concentrar-nos, no?
Sí.
I llavors que algú et digui, ostres, entrar a la novel·la ha estat l'espai que necessitava, no? L'oasi, per desconnectar doncs, de tot l'altre. No? Estic contenta.
Mm-hmm. Doncs jo els convido que s'endinsin en aquesta història, el camí de les aigües, aquest homenatge, no? A les àvies, a la cuina d'aquestes àvies. També un homenatge a l'esforç d'aquesta dona de rural, no? Que en una època molt complicada van tirar endavant. Sempre acabo preguntant, Carme, quin llibre llegeix l'escriptora. Tu tens algun llibre a la tauleta ara mateix?
Sí, el que passa és que el que estic llegint ara no te'l diré perquè no m'està agradant. Ja no val la pena dir-ho. En tinc un per començar, que tinc moltes ganes, que es diu El entusiasmo, de Remedios Safra, que parla doncs, de l'entusiasme i de les dificultats, no? de la gent que ens dediquem a la cultura. Jo treballo al Museu de la Vida Rural, no? Aquest d'assaig, i llavors el que he acabat ara és un llibre que es diu El fin de la soledat,
sí.
Que l'ha editat Malpasso, que em sembla un llibre trist però lluminós, bonic.
Mm-hmm. Doncs apunti, les recomanacions de la Carme Martí, la nostra aquesta setmana és El camí de les aigües, publicat a Amsterdam. Carme, ha estat un plaer tenir-te al programa, torna quan vulguis.
Moltes gràcies. Una abraçada.
Herrera en Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
I, per cert, ens queden 3 minuts per arribar a la una. El llibre de la Carme, El camí de les aigües, el presenten de manera oficial a Reus el proper dia 16 de gener, el dimarts, a 8:15 del vespre, al centre de lectura. Així que és una bona oportunitat perquè puguin parlar directament amb l'autora, amb la Carme Martí, i també, si volen, doncs, que el signi aquest llibre, El camí de les aigües.
La vida pots deixar que passi o viure-la intensament. Pots veure el mar o viure'l.
Pots escoltar música o viure-la.
Pots rebre amor o viure'l.
Viu els Jocs Mediterranis. Entra a www.voluntaris2018.cat i forma part de la història. Pots apuntar-t'hi fins al 22 de gener. Jocs Mediterranis Tarragona 2018. Preparats per fer història.
COPE Tarragona col·labora en aquesta acció.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Minut i mig per arribar al punt de la una. Jo els deixo ara amb la nostra cançó del dia, amb els Led Zeppelin i els serveis informatius de la cadena COPE. Tornem en 5 minuts. Amb què? Doncs amb la Nacional 240 dels divendres. Toca connectar amb COPE Lleida, ja saben, i amb el Ricard Álvarez els farem propostes d'oci per aquest cap de setmana i vindrà la Laura González a repassar-nos la cartellera. Han anat al cinema darrerament, tenen previst anar-hi aquest cap de setmana, doncs vinga, ens poden explicar quina pel·lícula han vist o volen veure a través del Twitter, @COPE Tarragona, els llegim ara en directe.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Guardia Civil cruzará los datos del caso de Diana Kerr con otros que siguen sin estar resueltos. Lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Galicia, que advierte, eso sí, de que primero hay que cerrar el caso del asesinato de la joven madrileña, Noela Bao.
Cuando se cierre el caso Diana Kerr, las fuerzas de seguridad retomarán investigaciones sobre otras mujeres desaparecidas o muertas en Galicia. Cruzarán datos para determinar la posible relación de José Enrique Abuín el Chicle. Santiago Villanueva es el delegado del Gobierno en Galicia.
Estudiará la posible coincidencia y estudiará la posible relación con otros casos en base a los datos que este caso nos ofrece. Y también en base muchas veces en casos que se resuelven y datos que ofrecen determinados casos y puede haber relación con otros supuestos que hay en Galicia.
La familia de una joven viguesa cuyo cadáver apareció en 2002 ha pedido ante el juez que reabra el caso al ver similitudes con el de Diana Kerr.
Por cierto que el abogado del Chicle ha renunciado a su defensa. Y a esta hora Carles Puigdemont se reúne con sus diputados en Bruselas para analizar la viabilidad de su investidura. El expresidente de la Generalitat pretende presentarse sin pisar España y a esta hora toma fuerza la posibilidad de que delegue la lectura de su discurso de investidura en otro diputado. En cualquier caso, el portavoz del PDCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha pedido a la Fiscalía que facilite su presencia en el Parlamento catalán.
Yo no estoy planteando que el señor Puigdemont no asuma responsabilidades. Yo lo que planteo es que se tomen las decisiones que faciliten que pueda tomar con normalidad su acta de diputado y puede ser elegido presidente de la Generalitat. Y ahí el papel de la Fiscalía en relación a los ingresos en prisión provisional es fundamental. Ahí la Fiscalía tiene un enorme recorrido para ayudar a encauzar esta cuestión.
Hay más noticias en este viernes 12 de enero que te contamos en Mediodía COPE con Antonio Raiz.
Con pie y medio en el fin de semana, atentos a la previsión del tiempo. Vuelve a nevar en áreas de Castilla y León, Galicia y también en el centro de la península. Las nevadas van a ser, eso sí, menos intensas que las registradas el Día de Reyes y se prevén acumulaciones de nieve de entre 3 y 10 centímetros. Por la que pueda caer, se pone a cubierto Pablo Iglesias. En el último mes, encontrarla ha sido más complicado que buscar una aguja en un pajar. El líder de Podemos reaparece mañana en el Consejo Ciudadanos de su partido y lo hace tras el fiasco en las elecciones autonómicas catalanas y después de las críticas recibidas de parte de sus socios de Izquierda Unida. Y te estamos contando un dato preocupante. 9 de cada 10 profesores convive con situaciones de violencia en los colegios e institutos. Peleas entre alumnos, vandalismo, amenazas a profesores, acoso. Sobre esto te preguntamos hoy en este Mediodía COPE. ¿Qué está pasando? ¿Qué responsabilidad tenemos los padres? ¿Cuánto daño están haciendo los grupos de WhatsApp de los padres? Pues esperamos tus notas de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-230000. 637-230000.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, ha habido sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey. ¿Con qué emparejamientos, José Luis Corrochano?
La suerte está echada. Acudimos a la ciudad del fútbol de Las Rozas para que Eri Frade nos cuente los emparejamientos y la cita cuándo es.
Era casi inevitable que hubiese algún derbi en estos cuartos de final, pero serán Leganés Real Madrid y Español Fútbol Club Barcelona, derbi madrileño y derbi barcelonés. El partido con más cartel parece el Atlético de Madrid-Sevilla, el emparejamiento con más cartel, y completa estos cuartos de final el cruce entre el Valencia y el Deportivo Alavés. La ida oficialmente es el 17 de enero, el próximo miércoles, la vuelta dentro de dos miércoles, el 24 de enero. Puede haber día arriba o día abajo en función de las televisiones. Lo que está claro es que el partido de la jornada 20 del Real Madrid frente al Deportivo de La Coruña tendrá que verse alterado, tendrá que jugarse de domingo porque el Leganés cierra jornada y tendrá que jugar su partido de Copa del Rey, su partido de ida el próximo jueves.
Y hoy comienza la jornada de Liga con el Getafe Málaga que se va a jugar a las 9 de la noche.
Gracias, Corrochano. Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Doncs apa, que hem arribat ja, hem sobreviscut i hem arribat al divendres de la primera setmana normal de l'any.
M'agrada això, Ricard, que hem sobreviscut.
Sí, sí, però és la primera setmana normal de l'any, que total és la segona setmana de l'any.
Sí, sí, però és la primera, efectes pràctics.
Sí, sí.
Escolta, Ricard Álvarez des de Lleida, molt bon dia, que no t'havia saludat.
Bon dia, Mònica Carrasco des de Tarragona. Què tal?
Sí, és veritat que a mi m'ha costat, se m'ha fet molt llarga, eh? Ha sigut una mica setmana doble.
Ha sigut llarga, eh? Sí. Però què dura més aquesta? No, no, són 5 dies igualment.
Sí,
Sí, però bueno, ara ja està, ara ja m'ha agafat, ja agafat carrerilla, que es diu, sí. I ara ja va tot costa avall.
Brandida. Sí. Ja anem a lo loco, sin frenos.
Exacte. Però...
Molt bé, arribem al divendres i arribem a la Nacional 240 dels divendres, que és la... És maca, també, aquesta Nacional.
Ai, m'agrada molt, jo m'ho passo molt bé els divendres. A més, com que ja, això ho hem dit altres vegades, com que ja un està de millor humor, no ens enganyem.
Ja és divendres.
És divendres, t'ho agafes tot amb més ganes, eh? La feina ja no és tanta feina.
Però és que, a més del que parlem, doncs, propostes d'oci, perquè feu en família o sols o en parella, de cara al cap de setmana, després parlem de cinema...
És agraït.
Clar que sí. Escolta, digue'm coses, va, que igual agafo el cotxe i vinc cap a la zona de Tarragona.
Sí? Ah, doncs mira, tinc un parell de propostes. D'entrada, la festa grossa aquest cap de setmana la tenim a Reus, perquè es tanque, de fet, oficialment es fa el traspàs avui, eh? S'acaba la capitalitat cultural de Reus, donen el pas a Manresa, això ho faran avui en un acte més institucional, al Teatre Fortuny, però és que demà dissabte han preparat una festa festassa a la plaça del Mercadal, amb focs artificials, música, bé, tot un espectacle obert a tothom, a la ciutat i als que no som de la ciutat també per participar-hi, a partir de les 7 de la tarda a la plaça del Mercadal. Pot estar molt bé, de passada visiteu Reus, que és molt maco.
Que per cert, la capitalitat cultural és anual, ha durat un any.
Ara serà a Manresa, esperem, ara farem balanç i aquestes coses, esperem que es mantinguin algunes de les coses que han passat durant aquest any, que no quedi només en el 2017, però bé, aquesta festa és una bona oportunitat per apropar-vos a Reus si no ho coneixeu o si fa temps que no veniu, a partir de les 7, eh? I encara tinc una altra proposta. Tu t'agrada això de mirar els estels i el cel, Ricard?
Sí.
Doncs mira, a l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, també aquest dissabte, a partir de 6:45 de la tarda, fan una activitat, és l'observació de les Plèiades, en què us explicaran com funcionen, no? Com es formen, com es desfan, les podreu observar, situar-les al cel. Dissabte 13, cal reserva, us deixo el telèfon, 977-500-511, a Roquetes.
Molt bé. Doncs mira, jo et faré un popurri de propostes.
Ah, molt bé,
Sí, mira, per exemple, ara dèiem, no? És que la setmana normal s'acaba tot el tema de Nadal. Doncs mira, a Lleida, a l'Auditori Municipal Enric Granados, el Nadal s'acaba aquest cap de setmana.
Ah, molt bé, ho he allargat una miqueta.
No s'havia acabat encara. No. I a més, s'acaba demà dissabte a les 8 del vespre amb una cantata de Sant Nicolau que explicaran la veritable història de Santa Claus. Amb una cantata, amb un munt de cors, o sigui, hi haurà no sé quantes persones sobre l'escenari cantant. A més ja m'han dit que també fan participar el públic. Però record tota la història veritable de Santa Claus.
No, doncs mira, és interessant, a més sempre és una... Escolta, és bon moment anar a l'Auditori Enric Granados.
Clar que sí, clar que sí. I això demà dissabte a les 8 del vespre, i a més és el que diem, entrar a l'Auditori Enric Granados de Lleida també és un plus. Després també aquest cap de setmana al CaixaForum s'acaba la exposició de pintura flamenca i holandesa del Museu de Ginebra, que són unes peces que per primera vegada van sortir del Museu de Ginebra i han estat a Lleida. Acaba aquest cap de setmana. Jo ho dic això perquè si sou amants de la bona pintura, és una exposició imprescindible.
Jo l'he vist, aquesta, eh?
Sí?
Sí.
I et va agradar?
Sí, està molt bé, és molt interessant.
Doncs ha sigut pionera a Lleida, després es mourà per més demarcacions de Catalunya, però a Lleida de moment la tenim, acaba aquest cap de setmana, per tant, és allò, ja ho sé que us ho dic el darrer dia, però mai és tard. I si em deixes, et dona una altra exposició.
Home,
mira,
i tant, que et deixo.
Que aquesta està oberta ja, i per tant, hi podeu anar fins al 31 de gener. Aquesta és curiosa, està al claustre infantil de la Biblioteca Pública de Lleida, que també és a l'edifici de la Maternitat, tu bé coneixes, sí. És un edifici ja força impressionant, només l'edifici en si, però és una exposició, mira, jo crec que t'agradarà, porta per títol Once Upon a Time, i el que fa...
És de contes,
efectivament, però el que fa és recrear la vida dels personatges més famosos dels contes més famosos un cop s'ha acabat el conte.
Ah, carai, que interessant.
És a dir, la rateta que es comprava l'escaleta, molt bé, tota la vida ha fet el mateix, però i quan s'acaba el conte, què passa, què fa, quines són les seves necessitats? O el llop?
Ah, doncs m'agrada molt, és una proposta molt diferent.
Us avanço que el llop, per exemple, quan s'acaba el conte, diguéssim que s'escapa pel llom del llibre, i sabeu què és?
Què és?
És saxofonista.
Què em dius ara?
Uh-huh. El llop és saxofonista.
Ah, doncs m'agrada molt, aquesta me l'apunto.
És una exposició...
Quan la tenim?
Fins al 31 de gener.
Ah, perfecte, perfecte.
És una exposició que recrea els personatges famosos dels contes. Escolta, un cop s'acaba, un cop els pares han tancat el llibre, o els nens, què fan aquests personatges? Doncs, entre d'altres, jo us n'he dit una, però n'hi ha més.
Doncs vinga, la biblioteca pública,
a la biblioteca
de Lleida.
I tant que sí. Propostes del cap de setmana i d'entre setmana.
I una cosa que sempre, sempre és proposta, això no falla cap cap de setmana, és la cartellera.
Sí.
O sigui que agafem una mica d'aire i la repassem.
Sí, fem una pausa. Venga. I parlem de cinema.
Es que es una pena que estemos pasando lo que estamos pasando.
Si los bosques estuvieran limpios, los incendios serían mucho
porque
más pequeños.
Porque ahora mismo la rabia que tengo es insoportable.
Para seguir viviendo del cuento del separatismo y de la independencia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook mediodiacope.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La Razón te regala la auténtica cafetera expreso para los amantes del café. Vuelve a disfrutar del sabor y el aroma más tradicional. Con emulsionador de leche, para que puedas preparar capuchinos, maquiatos, mocas, el auténtico café de bar. Y es gratis, este sábado, con La Razón.
Juan Domínguez Vendala tenía claro lo que quería ser desde pequeño. Hoy es un referente en la lucha mundial contra la diabetes.
Fue uno de esos chiquillos que tenían claro lo que querían ser. ¿Cómo llega un joven de 14 años a responderle a su padre con lo de biólogo molecular?
A mí me encantaba la biología desde muy chico. De hecho, tenía siempre una doble vocación.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
¿Qué cojones está pasando con esas putas vallas, Mildred?
La policía está muy ocupada torturando a negros como para resolver un crimen de verdad.
Ganadora de 4 Globos de Oro, mejor película, mejor actriz, mejor actor de reparto y mejor guión.
Esta vez la chica no pierde.
3 anuncios en las afueras, 12 de enero en cines.
Apa, que parlem de cinema, com ja m'ha avançat Mònica. Has anat al cine per ser aquestes festes?
Mira, no. és que les festes tothom diu que és moment d'anar al cine, no? El dia després del dinar de Nadal o de Sant Esteve o el dia 1, jo és aquest risc que no em ve de gust sortir de casa.
Jo, les festes, en general, tothom diu que és per fer moltes coses.
A mi no em dona tant la vida. M'entens?
Pensava que era l'únic.
Sí, no puc. Però sí que és veritat que un dels propòsits de 2018 és anar molt més al cine i ja tinc un parell de pel·lícules marcades per aquesta setmana.
Molt bé. Laura González, la nostra especialista en cinema. Què tal? Com estàs?
Hola, bon dia.
Hola, Laura. Bon any, que no havíem parlat.
Sí, bon any.
Igualment.
Ja no sé si me'n recordaré d'això de fer ràdio,
Sí, dona. Sí, dona.
És com anar amb bici. Això diuen. Has anat al cine, per cert?
No.
Fixa't que jo tampoc hi he anat, però sóc el que va preguntant als demés.
Clar, no, és que aquí cap geperut no es veu el seu jet, saps què et vull dir?
Clar. Ah. No, a mi no m'ha donat per res, jo no ho sento, i és el que dèiem. Saps la mala costum que tenim? No, ara les vacances faré això, em guardo per fer això, allò. No, les vacances són justament per no fer res. I ja en surten de coses.
Ja passa, és que jo et dic, el Nadal per mi és molt mala època per anar al cinema. De fet, no sóc gaire partidària. O sigui que ara sí que comença l'any de veritat, cinematogràficament parlant, aquesta setmana.
Laura González, per cert, que em volies parlar dels Globus d'Or, per començar.
Sí, els vam tenir el diumenge passat. I, de fet, quan vam estar aquí comentant a veure quins guanyarien, només n'he encertat dos de les grans categories, que un és el millor actor de drama, per Gary Oldman, que ja era hora, per El instante más oscuro, que fa de Churchill, s'estrena avui, i després us la comentaré, i la millor pel·lícula d'animació, Coco, que encara no l'he vist, Mònica?
Aquesta aneu i aneu, sisplau.
Jo tampoc, i me l'han recomanat molt, i sempre dic, no, jo tinc la companya de Tarragona, que me l'ha recomanat molt també, però encara no hi hem anat.
De veritat que val molt la pena. No sé, està en cartellera encara? Sí,
sí,
no?
sí. Aquí
doncs
Lleida
aprofiteu,
sí.
Aprofiteu.
Doncs bé, com que vam tenir estrenes el 5 de gener també i no vam parlar, doncs us les explico una mica ara, perquè així les que tingueu encara en cartellera, perquè les estrenes de la setmana passada
estan
en cartellera.
Espero, una setmana han de durar.
Doncs així també podeu saber una mica de què van.
A veure, què es va estrenar?
Mira, el 5 de gener es va estrenar Molly's Game, que ens explica la història real de Molly Bloom, que va arribar a ser multimilionària abans dels 21, fent ús de la seva intel·ligència i de les seves dots empresarials. Doncs va aconseguir guanyar milions de dòlars al món del pòquer, abans de que l'FBI la investigués. Ah. Està protagonitzada per la Jessica Chastain i, bueno, és un thriller, si més no, interessant, així basat en fets reals.
Ah, basat en fets reals.
Sí, sí. Tindrem també Insidious 3, La última llave, que sembla que la saga aquesta de terror moderna sobre somnis i subconscient doncs toca la seva fi amb aquesta quarta entrega, on la parapsicòloga Elise Reinier doncs s'enfronta al seu cas més complicat, que és el que succeeix a la casa on va créixer i on va començar a percebre esperits, energies i presències de l'altre món, així una mica de terror.
Aquesta sí que la conec, eh?
Sí, és que és molt mítica, esta banda
sonora. El Forrest Gump.
Doncs bé, aquesta música me serveix per introduir Wonderstruck, el Museu de les Meravilles, que és una pel·lícula basada en una novel·la i que aborda el tema de la discapacitat auditiva amb una trama a cavall entre el drama i la fantasia infantil. Els protagonistes són Ben i Rose, que són dos nens que pertanyen a èpoques diferents. Ella a la dècada dels anys 20 i ella a la dels anys 70 del nostre segle, els dos. Llavors, els dos nens doncs, desitgen que les seves vides siguin diferents i s'estableix un cert paral·lelisme entre els somnis dels dos, exposats a la pantalla en forma de com un calidoscopi simètric, diferenciant les dues històries amb el color dels fotogrames, és a dir, els dels anys 20 en blanc i negre i els dels anys 70 amb color. És una pel·lícula una mica especial. Pretén ser per a tots els públics, però jo crec que als nens els avorreix una mica. Mm. Després tindrem també... Bueno, van estrenar també Què fue de Brad, que vaig veure el tràiler d'aquesta pel·lícula i em vaig preguntar per què Ben Stiller sempre fa el mateix paper d'home de mitjana edat, jove però no tant, que és un fracassat i busca licients en la vida.
És veritat, està una mica encasellat, eh?
Sí. Bueno, doncs aquesta pel·lícula doncs, va del mateix.
Igual la produeix ell mateix, eh? Que és
possible,
productor, eh?
Sí, és possible. Però bueno, és com canviar una mica de paper, no sé.
Però si algo funciona, diuen, no lo toques.
Ja, però Zoolander, per exemple, li funcionava molt bé i... Vale, que
no, no les he vist, ben aquestes Stiller. Del Zoolander, aquestes.
Ah, però són de risa, te farien gràcia.
Jo sí. N'he vist una i ho trobo insuportable.
Sí?
Què us he de dir?
Però és que al Ricard li agraden aquestes pel·lícules.
La Laura em té molt calat.
És que em posen nerviosa, jo no puc.
Doncs bé, aquesta pel·lícula doncs, va del mateix. El Brad, que és un home que no ha aconseguit gran cosa en la seva vida, treballa en una ONG i té una rutina comú i sense massa d'altabaixos. Llavors, quan el seu fill ha de triar universitat, mentre l'ajuda, doncs, recorda els seus antics companys de quan ell era estudiant i es compara amb ells, i ells ara són rics i han triomfat en la vida, però el Brad no. Llavors, doncs, va, de què fue de Brad, que està també interpretat per Ben Stiller. Vam tenir també Entre elles, una pel·lícula belga, que és una comèdia femenina protagonitzada per quatre dones que són molt diferents, però tenen una cosa en comú, sempre menteixen per amor. Llavors, setmanes abans de la boda d'una d'elles, les altres tres descobreixen que el futur marit és infidel a la seva amiga. Tot i això, decideixen no dir-li res. I és una mica una comèdia així.
És comèdia.
Sí.
És comèdia per alguns de la dona.
Després van tenir també Que baje Dios y lo vea, que és una comèdia espanyola que narra la història d'un monestir en fallida. L'única oportunitat que tenen de sobreviure, entre cometes, doncs, a la crisi aquesta és guanyant la Champions Clerum, que és una competició de futbol a nivell europeu que és únicament per a religiosos. Però resulta que a la congregació del monestir doncs, no hi ha ningú que sàpigui jugar al futbol, així que n'hauran d'aprendre amb Déu i ajuda.
No està basada en fets reals, no?
No, crec que no. Surt Carla Lejalde, Langui, bueno, gent molt de la comèdia espanyola. També una pel·lícula d'animació que es diu Sola en casa, és una pel·lícula canadenca. És una animació 3D i va sobre una nena que es trasllada a viure amb la seva mare a una casa estranya plena de gnomos de jardín.
Ah.
Aviat descobreix que aquests gnomos s'encarreguen de custodiar un portal dimensional que hi ha a la casa perquè no passin al món dels humans unes criatures malignes anomenades trocs. És entretinguda i, si més no, és original.
Mònica, n'hi has trobat alguna?
No.
Bueno, però aquestes són les que
bueno,
es van
no,
estrenar.
Bueno, Molly's Game bueno, té punts, no?
Aquesta
té
sí,
possibilitats.
Sí. Bueno, aquestes són les que es van estrenar just
la
fa una setmana. Per tant, Laura González, què s'estrena avui?
Doncs avui s'estrena. El instante más oscuro, que és una pel·lícula britànica, és un drama bèl·lic sobre les polítiques de la guerra. L'acció està ambientada a l'any 1940, quan Churchill es va convertir en primer ministre en un moment crucial durant la Segona Guerra Mundial, quan els nazis avançaven de forma que semblava irrefrenable, conquerien gairebé tota Europa i amenaçant la Gran Bretanya. Llavors, Churchill va explorar la possibilitat d'un tractat de pau amb Alemanya, o bé ser fidel als seus ideals i lluitar per la liberació del continent. Aquesta pel·lícula ha sigut premiada al Gary Oldman, que fa de Churchill, com us he dit abans, als Globus d'Or.
Aquesta tinc moltes ganes de veure-la, eh?
El instante moltes. Más oscuro.
Sí.
Per cert, es pot haver perdut el compte de quantes pel·lícules s'han fet relacionades amb la Segona Guerra Mundial, eh?
Sí, jo crec que sí.
O que tinguin com a escenari...
Com a rerefons històrics, sí.
Perquè
sí,
n'hi ha
sí,
que
sí,
són bèl·liques directament i n'hi ha d'altres que succeeixen durant la Segona Guerra Mundial.
Clar, sí.
Està clar que històricament va ser un moment molt... anava a dir molt lleig, va ser un moment molt històric dins de la història.
Decisiu, clar, sí.
Clar.
Per tant, és normal. Escolta, hem canviat de música.
Sí. És que...
O sigui, de Forrest Gump em saltes amb això, eh?
Això és...
Espera, mira. I això per què? No, això què és, primer?
Això forma part de la banda sonora del Dia de la Bèstia, que la van ficar a la tele durant els Nadals i la vaig veure i m'encanta. És una pel·lícula que l'he vist, però
una obra mestra,
la torno a veure i me sembla super ben feta, no sé, m'agrada molt. El personatge del padre Caban, italià, allí també, l'Àlex Angulo com a padre Berriatua, me va encantar. I vaig dir, pues mira, ficaré la música, perquè venen aquí unes estrenes una mica fortetes, us les explico. Tres anuncios en les afueres. També ha sigut molt premiada als Globus d'Or, va guanyar la millor actriu, la millor pel·lícula de drama, bueno, el millor actor secundari per Sam Rockwell, i bueno, va explicar la història d'una dona de 50 anys, la filla de la qual va ser assassinada. La mare Coratge, en aquest cas, inicia pel seu compte una guerra contra la policia del seu poble, que és un poble de l'interior dels Estats Units, perquè creu que estan més interessats en torturar afroamericans que en fer justícia pel cas de la seva filla. I aquesta guerra doncs comença per plantar tres tanques publicitàries increpatòries a l'entrada del poble que donaran molt que parlar. És una pel·lícula...
He vist el tràiler.
Sí, és cinema independent.
Dura, no? És dura.
Sí, però està una mica en clau d'humor.
Però, de fet, a ella l'han premiat, no? La Frances McDormand, sí. Per aquest paper. O sigui que, a veure...
És veritat, he vist el tràiler i em va semblar interessant el tema.
Sí, jo... La manera. No sé, suposo que l'aniré a veure. No sé, clar, depèn del temps que tinga, també.
Però és comèdia, al final...
Sí, és una comèdia negra, per dir-ho d'alguna manera.
És un drama comèdia.
Sí. Tindrem també El Extranjero, que està protagonitzada per Jackie Chan i Pierce Brosnan.
És com, perdona?
Jackie Chan.
Sí, ja. Jackie Chan i Pierce Brosnan. És una pel·lícula d'acció i venjança.
No, home, clar. Si el Jackie Chan segur que és d'acció.
Sí, aquest combo d'actors també me va petar la bola una mica.
El Pierce Brosnan, jo l'he vist en molts papers.
Sí, és una mica convertint Osborne i Arevalo, així d'entrada, no?
Sí, és raro, és raro. I espera, el rerefons és el terrorisme de l'Ira.
Ah, però és una pel·lícula seriosa o és una comèdia?
Sí, no, ni un riure.
Ah, ni un riure. Ah, jo pensava que era com una comèdia, no?
Si no és una comèdia d'acció.
No. Explica la història d'un home que té un negoci asiàtic, el passat del qual entra en erupció en una venjança desenfrenada arrelada en la mort de la seva filla en un atemptat terrorista per motius polítics. I és així com s'acaba...
Que s'està aguantant el riure, per què? Perquè estàs imaginant a Bertín Osborne i Arevalo, Laura, no?
A veure, és un producte molt estrany. Trobo que és un producte estrany.
Ull, com l'estem batejant ja, eh?
Sí. S'estava aguantant el riure dient-nos la trama de la pel·lícula. Mira, això no tenia cap ni peu.
És un producte molt estrany.
Sí. Doncs aquí entra en joc un estira i arronsa violent contra un oficial del govern britànic, que és el Pierce Brosnan, que sembla que té alguna cosa a veure amb els terroristes que van perpetrar doncs, l'atemptat que acaba amb la filla del personatge que interpreta Jackie Chan.
Ah, o sigui que és un dramón, o sigui que realment és un
dramón.
És drama
i acció. Ah, perquè, no. Clar, bueno, les arts marcials, si està Jackie Chan, doncs s'hauran de... No?
Sí. Bueno.
Tindrem també Most Beautiful Island, que és un inquietant thriller que s'endinsa en les complicacions que tenen els immigrants dels Estats Units. Està dirigida i protagonitzada per l'Anna Ascensio i, bueno, la història va sobre una dona que busca feina i a la que li acaben oferint un treball ben estrany que es desenvolupa al soterrani d'una gran ciutat. Jo he vist el tràiler i mal rotllo. A mi m'ha donat mal rotllo, però trobo que és un producte molt interessant i dintre del cinema independent i d'autor ha estat bastant, la crítica l'ha deixat bastant bé. Tindrem també Call TV, cinema trash espanyol.
Què vol dir això?
Bueno, és, com t'ho diria, les pel·lícules de Geallo dels anys 70 italianes, com El pájaro de las plumas de cristal, Aquarius, Suspiria, el Darío Argento...
No en conec ni una.
Són,
o sigui...
És un producte una mica alternatiu, per dir-ho d'alguna vale. manera. A mi m'encanta aquest tipus de cine.
Però sang i fetge o no?
Una mica, però tractat de forma còmica. Saps? Potser te surten unes vísceres però porten purpurina, per a que m'entenguis. Llavors, bueno, és entre el misteri i la comèdia.
Mira, jo està dient això, Mònica, tu perquè no la veus, ha començat a fallar el fluorescent de l'estudi i està fent pampallugues mentre es diu això.
És Poltergeist, molt adient per aquesta secció que passi.
Doncs bé, Call TV va sobre la Lucía, que comença a treballar en un programa d'aquests de televisió de trucades nocturnes i, bueno, per amb ella és la pitjor nit de la seva vida. Un dels telespectadors que truca doncs sembla estar estranyament obsessionat amb ella. I hasta aquí puedo leer. Ah. És una pel·lícula que dura 88 minuts, vull dir, sí, si llegeixo més te l'explico.
Va per feina, no?
Sí, sí, sí.
Vinga, estem a la recta final amb 2 minuts i mig.
Vinga, pues rapidet. Ti Mai, rumbo a Vietnam. És una comèdia tendra amb tres actrius de luxe com a protagonistes, la Carmen Machi, la Aitana Sánchez Gijón i l'Adriana Ozores. Narra l'odissea d'una dona que després de perdre la seva filla en un accident, doncs rep una carta on se li concedeix l'adopció d'una nena vietnamita. Acompanyada de les seves dues millors amigues, que mai no han sortit d'Espanya, viatjaran a Àsia per poder adoptar la nena, vivint situacions complicades, exòtiques i rocambolesques. Uh-huh. És una mica comèdia, també. Tindrem The Jungle Bunch, la panda de la selva. És animació que ve de França, una mica fluixeta, la veritat. Té com a protagonistes els animals de la selva i la trama se centra en un pingüí, el Maurice, que ha estat criat com un tigre, i un koala malvat anomenat Igor, que intentarà fer malbé els plans del Maurice. Tindrem també Loving Vincent, una pel·lícula polonesa. Polonesa o polaca? De Polònia, què es diu? Polonesa o polaca?
El que vulguis.
Molt bé. Jo diria que polonesa.
Ja t'ha mentès.
No, és una... té pinta de molt interessant això, eh?
Sí.
Bueno, no, el Ricard ha dit, mira l'agafapasta aquesta. No. Es veu que no, tècnicament és, sí. és brutal aquest documental. Sí. És que n'he sentit a parlar.
Ah. Mira, és una pel·lícula molt original, sobretot en la seva forma, com diu la Mònica, ja que tracta d'animació, però basada en quadres a l'estil de Vincent Van Gogh. Ha estat pintada per molts artistes i ens parla dels últims anys de vida del Vincent Van Gogh, de la seva passió i de la seva bogeria. Però són 56.800 fotogrames d'olis pintats i bueno, és una experiència única per a veure-la en la gran pantalla, perquè és com veure quadres en moviment a la pantalla.
O sigui, cada fotograma és pintat?
Sí. Es veu que tècnicament és brutal. Sí. A Lleida, no ho sé, a les comarques de Tarragona, com sempre, la podem veure a la Rambla de l'Art de Cambrils, dilluns 15, eh?
Això és un cinema alternatiu?
No, és alternatiu.
Bueno, és un documental, no?
És enriquir una mica la vista.
Sí,
la
exacte.
Mira, que penjo al Twitter el tràiler.
No hauria dit millor. Enriquir la vista i l'esperit.
Sí.
Escolta, que n'hem dit unes quantes, la Mònica ja s'ha mullat, Molly's Game.
No. Ah. Bueno, aquesta sí tinc temps perquè surti Idris Elba i tu ja saps que això no m'ho puc perdre.
Ah, sí, cert.
L'Estrangero, però... no? La de Jackie Chan. No,
tot i que tinc curiositat, he de confessar. No, jo voto per Churchill i El instante más oscuro.
Molt bé. Laura González, te'n vas al cine?
Ara mateix no, però
no. Sí?
El diumenge me'n vaig a veure Lady Gaga i això ja me perdrà temps. Vull dir, me prendrà molt temps.
Bueno, ja ens ho explicaràs també.
Molt bé.
Laura González, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Adéu.
Mònica Carrasco, a punt d'arribar a 2:15.
Ai, sí senyor.
De divendres.
En retrobem dilluns, com sempre, sí. A l'hora habitual, a 2:15, i parlarem de donacions de sang, que estem en plena marató, que ha començat avui, o sigui que una cosa que podem fer aquest cap de setmana també és anar a donar sang.
I tant que sí. Bon cap de setmana.
Igualment, adeu Ricard.
Escapada, un moment per desconnectar, un gest 100% de bon rotllo. Saps que donar sang és una superexperiència? Tria la teva i vine a la Marató de Donants de Sang de Catalunya, del 12 al 19 de gener. Apunta't a maratodonants.cat.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat. But in her ear, I lost another friend.
Doncs menys d'un minut, arribem al punt de 2:15. Nosaltres posem avui el punt i final. Tornarem dilluns puntualment a les 12:20. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer, que tinguin molt bon cap de setmana. You know I